El més dies de Cope Menorca, començant amb el darrer programa d'aquest any 2020, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Forint, en Neus Pons, en Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb el desig d'acostar-nos tota l'actualitat de l'Església menorquina.
Ja estem més a prop de Nadal. Visquem amb profunda alegria, solidaritat i esperança l'arribada de Jesús, el nostre Senyor.
A la secció d'entrevistes escoltarem les reflexions del prevere de la diòcesi d'Oriola-Alacant, Eduardo Lorenzo, sobre el nou directori per a la catequesi.
Comencem, idò, amb l'Evangeli de que quart diumenge d'Advent, llegint l'Evangeli de Sant Lluc.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Nazaret per trobar a una lota promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la lota era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: Déu vos salve, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Ella es va sorprendre en sentir aquestes paraules. L'àngel li digué: No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el trono de David, son pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi. Maria demanà a l'àngel: Com pot ser això, si no tinc marit? L'àngel li respongué: L'Esperit Sant vindrà damunt tu i el poder de l'Altíssim et cobrirà en la seva ombra. Per això, el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva serventa Isabel ha concebut un fill a la seva edat, perquè a Déu res li és impossible. Maria va respondre: Som l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. I l'àngel es va retirar.
Que n'és de respectuós el nostre Déu amb aquesta humanitat. Per dur a terme el seu projecte d'amor li demana permís. Déu no imposa, proposa, en un exercici suprem de confiança en l'home i de respecte a la llibertat. Maria representa aquella humanitat profunda de l'amor de Déu que cerca i espera, la trobada amb aquell que omple els cors de tots. Una recerca que sovint molts fan a les palpentes. Altres experimenten una lluminositat que per massa encega els ulls i els cors. Ella, però, plena de l'esperit, cerca des de la humilitat i respon amb generositat perquè Déu ha mirat la petitesa de la seva serventa. Cert que en la resposta Maria manifesta unes dificultats, però és valenta i confiada, i en aquest confiar del tot i jugar-s'ho tot, obre la porta a que el projecte de Déu esdevingui una realitat. Déu es fa carn de la nostra carn en les entranyes de Maria. Ella és a l'arrel de la nostra salvació. Beneïda sigueu, o Santa Mare de Déu i Mare nostra. Pregau sempre per nosaltres al Senyor.
Sobre l'eutanàsia, avui volem respondre a una altra pregunta important. Per què no puc decidir que enllevin la vida?
Perquè la vida no és meva, la vida no depèn de mi, no és alguna cosa que jo m'hagi fabricat, és alguna cosa que he rebut, m'ha estat donada. Si és alguna cosa que m'ha prestat, no puc fer amb ella el que jo vulgui.
Perquè, si m'equivoc, en aquesta decisió ja no puc rectificar. Si m'analís, comprov que moltes vegades prenc decisions equivocades. Fic la pota contínuament i haig de rectificar. Si decidís suïcidar-me, podria prendre la decisió errònia de la qual no puc tornar enrere després. Qualsevol de nosaltres en un mal moment podria prendre una decisió irreversible.
Perquè amb la meva decisió incito els altres a que m'imitin. Qui es lleva la vida en atemptar contra si, atenta també contra l'altre, perquè es posa com a exemple i incita els altres a cometre el mateix acte. Amb el seu acte, el que demana l'eutanàsia està dient als altres que la vida no mereix ser viscuda i que destruir-se és un alliberament i aquest missatge pot fer mal a les persones que passen per mals moments.
La nostra església està plena de vida, amb activitats setmanals obertes a la participació de tots els fidels. A continuació, els informem de les activitats més importants que s'han duit a terme que els dies passats.
En primer lloc, en Marc i na Neus ens aporten tots els detalls de la celebració de la solemnitat de la Immaculada Concepció.
El 8 de desembre van celebrar la solemnitat de la Immaculada Concepció amb una eucaristia presidida pel bisbe Francesc a la Catedral de Menorca. Aquesta celebració va coincidir amb el dia del seminari, enguany amb el lema Pastors Missioners, i amb l'aniversari de la inauguració del Seminari Diocesà de Menorca, que complia 170 anys. En la seva homilia, Monsenyor Francesc es va adreçar als fidels recordant la presència fonamental de Maria en les nostres vides, que ens acompanya en el nostre camí i, com a mare, ens encoratja en les dificultats que ens trobam, com les d'aquest any marcat per la pandèmia i, conseqüentment, pel dolor, la pèrdua de moltes persones i l'augment de la pobresa.
El bisbe va demanar a Maria que ens ensenyi a mirar des de la fe tot el sofriment que la nostra societat està patint. Una vegada més, Francesc va ressaltar la importància de ser solidaris i generosos per ajudar a alleujar el dolor de tantes persones que ens necessiten, com també la necessitat de ser una església de portes obertes per oferir la llum de l'Evangeli a tots. Finalment, va destacar la importància de la vocació.
Maria, mare de les vocacions, ajudeu a que siguin molts els joves que escoltin la crida del Senyor i diguin sí com vos ho vau fer. Feix també que els laics de Menorca se sentin corresponsables de la missió.
L'Eucaristia també es va poder seguir en directe pel canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
A continuació, és el torn de na Sònia Febrer, qui ens informa de la presentació que va fer el bisbe Francesc de Fratelli Tutti, els polítics de Menorca.
El divendres passat, el nostre bisbe va presentar la nova encíclica del papa Francesc, Fratelli Tutti, als representants polítics de Menorca. La presentació es va dur a terme al Seminari Diocesà de Ciutadella i va comptar amb l'assistència d'un gran nombre de representants dels diferents partits polítics. A l'inici de la seva exposició, el bisbe Francesc va destacar que es tracta d'una encíclica amb la qual el Sant Pare es dirigeix no sols als cristians, sinó a tota la humanitat, que busca inspirar per construir un model polític i econòmic més just i solidari. El papa Francesc ressalta que els eixos principals per a una bona política, al servei de totes les persones, són la dignitat humana, la caritat política i la fraternitat social. En aquest sentit, és fonamental impulsar una economia al servei de les persones, no enfocada en obtenir grans beneficis que deixen de banda a les persones més febles. El bisbe Francesc va expressar als polítics la necessitat de ser exemple per als ciutadans, de convivència, escolta i respecte, i va advertir la importància de pensar i plantejar la política a llarg termini, evitant accions immediates amb una política que pensi en el futur. A l'acabar la seva exposició, es va obrir un temps de diàleg molt enriquidor entre els polítics i Monsenyor Francesc. El nostre bisbe va finalitzar la seva presentació amb aquesta reflexió.
Jo crec que sí, té pues, idees que són importants per a millorar la vida política, per a millorar en tot, no només aquí, sinó en general.
A la secció musical, aquest divendres escoltam música dedicada a Maria, la nostra mare, Començam amb la cançó Ave Maria de Cairoi.
Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot i no són més que mentides que s'amaguen dins el cor. Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò. Jo voldria, mare bona, ser com tu. En silenci escoltaves la paraula de Jesús i la feies part amb l'amor teu tan profund com llavor que cau a terra i germina sense por. Amb el cor ple d'alegria et vull cantar. Has estat al meu costat, prop de Déu jo em sentia, de la teva m'agafar. Pel camí de l'esperança, amb la fe jo m'he trobat, i a la nit sempre...
A continuació, escoltarem l'entrevista que vam fer el prevere Eduardo Lorenzo, qui ens dona a conèixer el nou directori per a la catequesi.
En la entrevista de esta semana tenemos al sacerdote de Orihuela, Alicante, Eduardo Lorenzo García. Está en una parroquia de Elche y adjunto en el secretariado de catequesis de su diócesis. Ha estado unos días aquí en Menorca compartiendo con el presbiterio de la isla para darnos a conocer el nuevo directorio de catequesis y sobre todo la iniciación cristiana. Primeramente le preguntamos, ¿cuáles son las claves del nuevo directorio para la catequesis?
Muy buenas. En primer lugar, estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros y compartir este rato y colarme también en vuestras casas o donde lo estéis escuchando. Pues en primer lugar, presentamos el nuevo directorio de catequesis que se ha publicado en Roma, que tiene unas claves muy interesantes, sobre todo cómo realizar la catequesis en este tiempo en el que estamos viviendo. Sabemos que no solamente está cambiando esta época, sino que hay realmente un cambio de época total. Con este ambiente en el que estamos en la cultura digital, cómo poder seguir educando en la fe a los cristianos para que realmente la catequesis, como dice el título, esté a la altura de los tiempos. Aquí, por supuesto, remarcamos las dos características más importantes que nos dice el Papa Francisco. Una catequesis evangelizadora, anunciando lo elemental y básico de la fe con el primer anuncio, que es lo más importante, y una catequesis mistagógica que está abierta a todas las dimensiones de la vida cristiana. No es otra manera que intentar que la catequesis sea significativa para todas las personas, tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, migrantes, emigrantes, o sea, que sea significativa para la vida de cada uno de nosotros.
Este nuevo directorio para la catequesis es un documento que ha salido del Papa Francisco. Por tanto, has dicho que engloba toda la catequesis, pero ¿cuáles serían las características esenciales? ¿En qué se cambia? ¿En qué es nuevo?
Pues los grandes avances de novedad, en primer lugar, es porque nos hace estar a la escucha del Espíritu Santo, como el que nos precede incluso antes de que podamos entrar en contacto con las personas. También esa catequesis carismática y mistagógica, que también nos indicaba el Papa Francisco desde Evangelii Gaudium. También una catequesis que responda al desafío de la inculturación, de cómo introducirnos en la cultura, y por supuesto en ese avance, en la armonía entre el contenido y el método, o sea, lo que tenemos que transmitir en la Iglesia, lo que es la fe, que es el gran regalo que nos ha dejado Dios por medio de una forma, de unos métodos, una metodología que sea para el hombre de hoy, porque no todas las formas nos ayudan para educarnos.
Este nuevo directorio para la catequesis, has dicho un poco los cambios, pero esencialmente la manera de dar catequesis cambia un poco los esquemas, se habla de un proceso, ¿cómo lo definiríamos?
Lo definiríamos por una apuesta total por una catequesis concebida en la misión y también como una catequesis como proceso. Por ejemplo, aquí en vuestra diócesis de Menorca estáis realizando un directorio de iniciación cristiana, o sea, buscar esos procesos, esos itinerarios que vayan ayudando a la persona mediante ese aprendizaje integral y básico de la fe, pero también de forma global, que la persona lo pueda entender. En cada una de las personas con las que nos encontramos y que necesitan o quieren conocer la fe cristiana.
También has hablado un poco del documento de la provincia eclesiástica de Valencia, en la cual estamos englobados las dos diócesis. También de este directorio podemos extraer algunas novedades.
Sí, realmente este documento que salió hace un par de años estaba hecho antes, por supuesto, del nuevo directorio, pero ya decía las cosas importantes, que es una urgencia iniciar cristianos en este tiempo, pero de una forma nueva. Ahí se ve muy claramente todas las personas que están implicadas en este proceso de iniciar cristianos, todos los agentes, desde los sacerdotes, el obispo en primer lugar, los catequistas, la familia y todos los que estamos implicados, y también marcando esos caminos marcados por la catequesis de adultos, con el catecumenado que se recuperó ya en el Vaticano II y que nos ayuda a adentrarnos en el misterio. Porque la catequesis, igual que la iniciación cristiana, no tiene otra finalidad que encontrarnos con el Señor.
Y hablas de un proceso, la catequesis y la vida de las personas. Has hablado antes de que la catequesis es para todas las edades. ¿Y cómo se entiende este proceso en cuanto primeramente hablamos de catequesis de los niños? Pero ¿cómo concebirlo en todas las edades?
Sí, pues lo propio de la catequesis es hacer madurar la fe inicial. O sea, que la fe que tenemos vaya madurando y vaya creciendo. Es como una pareja, ¿no? Que se quieren, que se tienen que ir conociendo cada vez más, pero cuanto más se conocen, más se aman. Entonces, nosotros vamos a comenzar con ese encuentro con el Señor, con esa primera fe, y mediante la catequesis haremos profundizar esa fe para que la persona pueda acogerla con la grandeza y, por supuesto, traducirla en obras. Es el proceso de la catequesis, que la persona acoja la fe, se le eduque y se le ayude a madurar y después lo sepa traducir en sus obras. Y esto realmente es una tarea de toda la vida, no solamente con los niños, que todos conocemos la catequesis que entendemos por primera comunión, con los adolescentes que continúan o bien que quieren confirmarse, con los jóvenes, todo englobado en esa pastoral familiar, sin olvidar nunca que la catequesis de adultos siempre es el modelo referente de toda la catequesis, la que debe inspirar a todos. Y lo más significativo también de este directorio es que amplía lo que a lo mejor en palabras técnicas se llama el campo semántico, o sea, también a una catequesis a los migrantes, a los emigrantes, a los que están en riesgo de exclusión social, habla incluso a la catequesis dentro de la cárcel, o sea, a los ancianos, que muchas veces se nos olvida. O sea, que realmente la catequesis abarca toda la vida de una persona, no solamente la catequesis de iniciación con la que uno es cristiano, sino también esa educación permanente, porque realmente tenemos que seguir acercándonos a Cristo durante toda la vida, conociéndolo más y dejando que su mensaje, la fe, nos transforme por dentro.
Y ya por último, nos habéis hablado de un proyecto que es un itinerario de educación en la fe que habéis puesto en marcha en Alicante, en Orihuela, Alicante. ¿Nos podías resumir muy brevemente cómo es ese proyecto?
Sí, pues ese proyecto intenta responder a todo, a la realidad que tenemos en las parroquias. Los catequistas decían, si es difícil iniciar a los niños para la primera comunión y los que comulgan después, ¿qué? Es muy complicado, ya no tienen un sacramento a la vista, ellos necesitan moverse más, están en otra edad. Entonces, con este proyecto hemos intentado responder a esa necesidad, hacer un proyecto de lo que podríamos entender de poscomunión, que llegaría desde quinto de primaria hasta segundo de la ESO, y es una forma dinámica. O sea, siguen aprendiendo, conociendo al Señor, intentamos que se encuentren con Él, pero de una forma distinta, más adecuada a los tiempos, potenciando todas las dimensiones de la vida de fe, y al final sí que es verdad que se confirmarían, pero como un paso importante en el proceso. Y en definitiva es intentar poner en marcha todos los elementos que estamos descubriendo en estos tiempos para la catequesis.
Pues muchas gracias, Eduardo Lorenzo, por ayudarnos a reflexionar sobre una catequesis a la altura de estos tiempos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Seguim ara escoltant la cançó Càntic a Maria, també del grup Cairoi.
La meva ànima canta, Senyor, el meu
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies. Escoltin i apuntin. Inauguració del pessebre del Santuari de Maria Auxiliadora de Calós.
Demà, dissabte, 19 de desembre, a les 19:15 hores, benedicció del pessebre del Santuari de Maria Auxiliadora, promogut i realitzat per la Unió d'Antics Alumnes.
Celebracions penitencials de l'Advent i de la nit de Nadal.
Trobareu tots els horaris de les celebracions penitencials d'Advent i de la nit de Nadal que es faran als diferents arxiprestats al full dominical de cada setmana.
Visita els betlems.
Tot i la pandèmia, enguany també s'han preparat alguns betlems. Si voleu saber els horaris, els trobareu al full dominical de cada setmana.
Campanya de recollida d'aliments.
Des de Càritas Menorca ens diuen que per a la propera setmana necessiten productes per al berenar: llet, cacau, cereals, melmelada, magdalenes. Ajuda'ns a ajudar. Els pots deixar a les cistelles dels supermercats o directament a les parròquies.
Jornada de la Sagrada Família.
El proper diumenge 27 de desembre celebrarem la Jornada de la Sagrada Família dedicada als nostres majors, amb el lema Els ancians, tresor de l'Església i la societat.
I fins aquí l'últim programa d'aquest any 2020.
Tornarem a estar amb tots vostès el divendres 8 de gener amb tota l'actualitat de la nostra església, mentre trobaran tota l'actualitat al full dominical.
I desitjam que es cuidin molt i que visquin el temps de Nadal amb goig i molta esperança.
Us desitjam un bon any. Adeu.